seguir con mi atrevo a ir. Aquí me ayudo.
Aquí, Neus Rosé. Atreveu com va?
Tu Neus Mou.
Tenim un codi marró, repeteixo, un codi marró.
El nom en clau és Josep Maria. Vull lliure d'aventures, vull lliure de la tortura.
El búnquer.
...1953, Rochester, Michigan, als Estats Units d'Amèrica.
Ja comencem amb música trista?
Sí, noi.
O sigui, dius Michigan i normalment sona una guitarreta.
No.
Una cosa...
No. Pa-pa-pa-pa. La Diane Burnos...
Sí.
Burnos.
Es hi ha diu, moltes ve dobles
com
aquí.
Com el Burnos de sortir de la dutxa es diu. Allò, no m'ho feu escriure, eh?
Perquè
el Burnos, Bernús...
Bernús, sí, amb... en català Bernús, no?
Suposo. Però què? Sí.
Pots equivocar-te fortíssim. Bueno, la gent ja no, que... no sap escriure tros.
No, no.
Sí, imagina't.
Ho he sentit de moltes variants diferents, el tema del el Burnos.
El Burnos.
El Burnos, el Bernús.
Posa, nen, posa
el Burnos.
Escolti, surto amb la tovallola lligada perquè no se'm vegi el cul i ja està.
La Diane Burnos, sí, és una adolescent que ha crescut en un entorn difícil. Els seus pares són uns borratxos que es passen el dia tirant-se els plats pel cap i les discussions i els maltractaments són el pa de cada dia.
Què passa? Què passa?
Que vaig amb Burnos. La mossa n'està ben farta dels seus pares, però no pot fer gaire res per canviar la seva vida. L'única il·lusió que li queda es redueix a tenir la sort de conèixer algun príncep blau que la tregui d'aquella casa de bojos i la faci feliç.
O sigui, quan la carta salvadora és el príncep blau...
Mai trobaràs el teu príncep blau.
Ho tenim cardat, eh?
Sí, complicat. I pitjor que anirem, eh? Amb 14 anys, la Diane coneix en Leo Pittman, un jove amb qui s'acaba casant. Per desgràcia, en Leo no en té res de príncep blau. Té una ànima ben negra. Resulta que és un borratxo i un maltractador. I per si no n'hi hagués prou, a més, és un maleït pederasta.
Nano! Nano, nano, eh! Fuera,
fuera! Fuera, fuera!
Sí, sí. Encantat línia, eh?
Sí, sí,
borratxo,
sí.
Maltractador i pederasta. Ah,
portem una pàgina, portem, eh?
Hem sortit del foc i ens hem cardat a les brases,
sí,
però
sí,
de pet.
Sí. Allà em s'ha de dir que un noi de 18 anys que es casa amb una nena de 14 ja d'entrada ja fa mala pinta. El nostre amic, en Leo Pittman, entra i surt contínuament de la presó, acusat d'abusos a menors. La sí. Diane sap que en Leo és un desgraciat, però té l'esperança que canviï. Sí, vés esperant. Creu que el seu marit només necessita agafar responsabilitats per centrar-se.
Bueno, és que té 18 anys. Sí. És un nen, també.
Clar, 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 clar. La parella decideix tenir un fill, que és la responsabilitat més gran que hi ha. És el millor que pots fer si el teu home és pederasta? Lo
sí.
Millor...
És un alcohòlic pederasta maltractador?
Així,
és...
i si tinc, igual tenint un fill canvia.
Tenint un fill, bueno, comencem per una altra cosa. Què tal si, no sé...
I si canviem de color l'habitació, d'entrada, per provar algo?
Fem una hipoteca,
no sé.
Fem un gat.
Per estrany que ho resulti, el naixement del primer fill no aparta en Leo del mal camí.
No ho hagués dit mai.
La parella decideix tenir una segona criatura. Ara serà la bona.
Ara, sí. Si amb una no ho has arreglat, amb dues segur, home.
Aviam, potser tenir dos fills sí que l'arregla.
Sí.
L'any 1956 neix una nena amb els cabells rossos com l'or, a qui decideixen posar per nom Aileen.
I aquest cotxe sap conduir aquesta nena ja?
No. És en Leo, que està marxant de casa. Us sorprendrà saber que tenir el segon fill tampoc ha funcionat. Poc abans que nasqués l'Aileen, en Leo ha abandonat la família.
Bueno, per tenir un pare així,
no,
millor que no hi sigui,
que marxi,
no?
Que marxi, que marxi, que marxi. El problema és que l'Aileen haurà de créixer sense pare i també sense mare. Quan la Diane es veu sola amb les dues canalles al seu càrrec, s'atabala més del compte i decideix guillar. Entrega els nens als avis i desapareix per sempre.
Ostres, però...
Digue'm.
Perdona, els
sí.
avis de l'Aileen no són els del principi del capítol que els borratxos que es cardaven els plats pel cap?
Els mateixos,
així, no?
En aquests, sí, senyor.
Sí. Val. Poder canviar amb els nets.
Aviam. Des de ben petita, la nostra protagonista viurà en aquella casa de bojos, i em sap greu dir-ho, però actualment el panorama és pitjor que abans. Els avis... Per favor, que estem llegint.
Aquest efecte de plat trencat em torna una mica loco, perquè no sé si acaba de trencar-se aquest plat.
Sí, no? Queda,
queda
com de canto, no? Una
sí, estona. Sí.
Els avis de l'Ailín continuen anant de tort tot el dia. L'àvia es desfoga de totes les frustracions repartint xarop de bastó als seus nets.
Coi de vella! La iaia! És que si no pots confiar ni en la teva àvia, què et queda?
Res, res, perquè l'avi...
L'àvia?
L'àvia és un desastre, però l'avi és molt pitjor.
Hosti, noi.
Ell, a més de ser un alcohòlic i maltractador, també és un vell fastigós que abusa sexualment de l'Ailín.
Panorama, de veritat. No, el públic, si voleu, si voleu marxar,
sí,
jo ho entendré.
Que marxin, que marxin, no, que marxin. No. Ja ho fem sols.
Ja
marxeu.
Feu, no vull carregar tampoc amb la...
No. Estem a la pàgina 4, tu. No hi ha hagut res de bo.
És que no sé si mai havíem anat tan avall.
No.
Amb en Gerard Depardieu vam tocar
bastant fondo, però...
Això...
Com veieu, la infància de l'Ailín és un infern. Quan fa 14 anys, la nostra amiga segueix els passos de la seva mare i decideix abandonar aquella casa. Això sí, ella no espera cap príncep blau, marxa sola. Comença a viure una vida de vagabunda que la fa dormir al carrer i subsisteix fent de prostituta.
Bueno, ja sabeu on és la porta, segurament. No ho aixecarem, no ho aixecarem.
Poder, sí.
És que no ho aixecarem.
Poder farà un giro, poder.
Es torna ballarina.
Li toca la loteria.
Ah,
no sé. De moment et puc dir que quan l'Ailín té 15 anys es queda embarassada d'un dels seus clients. Com que l'home que l'ha deixat en estat no vol saber res de la criatura, el fill de l'Ailín acaba en un orfenat. Bueno, aviam, encetem pàgina ara. Aviam. Estem a la 5, ara estem a la pàgina 5.
Sí, que gires amb aquella esperança, no?
Aviam, està pensant si el pròxim paper serà de color rosa, aviam, no ho sé.
Va.
Els anys posteriors són una muntanya plena de misèria.
Sí, perquè fins ara...
Els fantasmes del passat li amarguen l'existència i ella els intenta ofegar amb whisky. Vale. Els seus cabells, que semblaven fets d'or, ara semblen un parrac. Està fet a un bon cromo.
Ailín!
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 El seu historial policial es ressent de la seva mala vida. L'any 1976, amb 20 anys, l'Ailín ja ha entrat i sortit de la presó més de 15 vegades. Quan no la detenen per conduir beguda, la detenen per algun escàndol públic. Però just aquell any...
Ep!
Sembla...
Ei, que l'havíeu donat per perduda!
Sembla que pot ser el del canvi de rumb! Sembla que hi ha una mica d'esperança. Un dia, mentre la nostra amiga espera que algun camioner s'aturi al voral de la carretera...
Hòstia.
Comencem de ball, de moment sí, comencem de
sí,
baix.
Sí, al principi de l'escena
és dolent, de moment és dolent. Un home anomenat Lewis s'acosta a parlar amb ella.
Ai, que és un pederasta.
No, l'Ailín també creu que en Lewis té les mateixes males intencions que la resta d'homes que li donen conversa. Però s'acaba donant que no. Ell li diu que l'únic que vol és una mica de companyia.
Oh, sí, clar.
En Lewis té 70 anys i porta mitja vida sol. Així que l'únic que li proposa l'Ailín és poder-la convidar a sopar.
Sí, això és de primer de vell verd. Ja, després de sopar... Si fa mal l'esquena, si em pots fer un massatge...
Escolti,
no em toqui,
sisplau. Doncs t'equivoques.
Què?
L'Ailín i en Lewis van a sopar, fan petar la xerrada i, en efecte, com havia promès, l'home no vol res més, cadascú a casa seva.
Escolta.
Com que sembla un home de paraula, quan en Lewis li demana una segona cita, l'Ailín la torna a acceptar. Novament tot va com la seda. No passa res estrany, tampoc durant la tercera cita ni la quarta. En Lewis, en efecte, només volia companyia. S'ho passen bé junts i es van agafant confiança. Se n'agafen tanta que, quan fa mig any que es coneixen, decideixen casar-se.
Hi ha un aplaudiment, però altra gent que no acaba de veure. Perquè les edats,
sí.
Quines hem quedat que eren? Ell? Ell has dit que tenia 70 anys,
sí, potser? Sí.
I ella, quant de temps ha passat?
Sí.
Aviam. Quan? Les edats? Em pots repetir les edats o no?
Ah, les edats, sí. Ella té 20 anys, això ja ho hem dit, oi? 20, eh? 20.
No ho havies dit.
Ah, no? Ah, no. Havia dit el 70 de l'altre.
Havia hagut un salt, hi havia hagut un salt. Val, val. Que ha conegut un senyor 70 anys.
Sí, ah, vale, vale, m'he precipitat, doncs he dit el 20 massa ràpid. Era... Ella en té 20 i ell en té 70.
Bueno, era un vell verd, doncs.
Aviam, no pateixis perquè li queda poc temps en aquesta història. El matrimoni de la nostra amiga dura ben poc. Dos mesos després de casar-se, en una nit de borratxera de les seves, a l'Ailín la detenen per haver fotut una bola de billar al cap d'un cambrer.
Que... Ojo, que això fa molt de mal,
home,
eh?
Home,
de home. De lo pitjor que pot tirar al cap, eh?
És que una bola de billar... De què està fet, allò? És molt dur, eh?
No sé.
És banya de mamut. Material.
Segur. Segur, si per això es van extingir.
Quan l'endemà torna a casa, en Lewis li retreu el que ha fet. L'Ailín, que va atorrada com un all, s'emprenya de valent i li fot una pallissa al pobre vell. Li deixa el cap com un moniato a cops de bastó.
Calla!
Però... Pobre, ara que està avi, m'ha sabut greu a mi.
Doncs a mi també. És que fins ara l'Ailín no s'havia buscat, no havia fet res malament.
No, però aquí, des de la bola del billar, que sí. No. L'endemà de la pallissa, en Lewis sol·licita la nul·litat del matrimoni i fa fora de casa l'Ailín. La nostra amiga es veu obligada a tornar a la seva vida anterior. Dels 20 als 30 anys, l'Ailín continua malvivint com ha fet sempre. Continua fent de prostituta i bevent molt més del compte. La seva salut mental grinyola. Durant aquest interval de temps, s'intenta suïcidar 6 vegades. A principis del 1986, la nostra protagonista coneix la Tyria Moore.
No sé qui és.
La Tyria Moore.
No, què és la Tyria Moore? No, espero que no sigui coixa, que l'últim que portava un bastó ha acabat com un Cristo, eh?
No sabem si és coixa, però sí que sabem que és una noieta que ha conegut en un bar d'ambient. Ah. La Tyria també ha tingut una vida difícil i això les ha connectat. La seva amistat s'acaba transformant en un sentiment més poderós. Ah. El sentiment de l'amor.
Home!
Sí.
Bé!
L'Ailín i la Tyria comencen a sortir i la nostra amiga sent per primer cop què és la felicitat.
Que bé, Ailín. Home, si era això, visca! Visca l'amor! Visca la ciència!
Ha tardat a sortir, però ha sortit al final.
Ja està, és que era això. De vegades tu vas confós per la vida, no saps el que vols.
I mira, volia dones.
Ja està. Que raro que no volgués iaios de 70 anys.
Estem contents, no?
Sí, clar que estem contents.
Va, vinga, ara donarem una data concreta, va, vinga.
Data concreta i musiqueta psicòpata. Tan bé que anàvem.
Ens situem a la nit del 30 de novembre de 1989. Val. Jo tenia 3 anys.
Sí.
L'Ailín encara es guanya la vida de la mateixa manera. Això l'ha dut a viure situacions de tota mena, però mai n'havia viscut cap com la d'avui. Resulta que un dels homes que s'atura davant d'ella és en Richard Mallory, un violador en sèrie.
Me cago en Déu, corre, Ailín!
El malparit d'en Richard és un tros de psicòpata i ho té tot estudiat. Carrega la nostra amiga, se l'emporta al bosc i quan estan ben sols li fot una esterracada a la nostra amiga que la deixa inconscient. Quan es desperta es troba lligada al volant amb en Richard fent-li tota mena de bestieses.
Lligada al volant?
Lligada al volant.
Sisplau.
La nostra protagonista està paralitzada, però de cop treu forces d'on no n'hi ha i aconsegueix deslligar-se. Li fot una empenta al violador i abans que ell es pugui posar dret, l'Ailín treu la pistola que porta a la bossa i li fot 6 trets.
Bravo! Bravo! No aplaudim,
no
aplaudim, però tampoc condemnem.
No, ha anat així. Aquella nit l'Ailín perd l'últim rastre de mirada pura i brillant que li quedava.
Encara ha durat prou.
Home, sí, déu-n'hi-do. La policia no relaciona la nostra protagonista amb l'assassinat d'en Richard, però la processó va per dins. Els fantasmes de l'Ailín han tornat i ara cada cop que un home s'atura davant d'ella sent com se li accelera el cor. El 19 de maig de 1989 la nostra amiga torna a tenir problemes amb un client. Aquest cop l'home amb qui ha tingut relacions es nega a pagar-li els diners acordats i l'Ailín no pensa passar per això. Agafa la pistola i el mata.
Acoi, ho hem arreglat ràpid,
sí.
Això, eh?
12 dies després, la nostra protagonista torna a assassinar a un client.
Aviam. A veure, parem un moment.
Poder ens estem
precipitant. No ho sé, ara no ho sé. No ho sé perquè no m'has posat context, però...
És massa tard ja per tranquil·litzar-se, ara, Jair. L'Ailín està fora de si. Ha perdut el cap i durant els següents mesos assassina 4 clients més. En menys d'un any, la nostra protagonista mata 7 homes.
7 puteros en un any?
Sí.
Oh, Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí. Encara en queden, eh? No estan en perill d'extinció.
No.
Tots els assassinats de l'Eileen responen a un patró similar. Totes les víctimes són homes d'edat avançada. Tots han rebut trets del mateix calibre i tots estan reconeguts per les prostitutes de la zona. Hi ha moltes evidències que tots han mort a mans de la mateixa persona. Només falta investigar una mica i descobrir la identitat de l'assassí.
Ai, Eileen.
Ai, Eileen.
Tenim un problema.
I tant que el tenim. L'Eileen és plenament conscient que ho té pelut. Sap que tard o d'hora la policia l'acabarà enxampant i per evitar que la seva xicota llepi per culpa seva li proposa separar-se i retrobar-se quan la situació s'hagi estabilitzat.
Ah, està bé.
Però això no soluciona el problema i la policia acaba detenint l'Eileen. L'acusen de 7 assassinats. Al judici de la nostra amiga es troba que la seva xicota testifica contra ella.
Què? Per què?
Bueno, la policia li proposa un tracte. Si delata l'Eileen, rebrà la immunitat. Si no, l'acusaran de ser còmplice de 7 assassinats. Les proves i la declaració de la xicota acaben sent definitives pel veredicte. L'Eileen és condemnada a 6 penes de mort.
Ostres. Molt bé.
Trobo que per haver matat 7 persones, una li ha quedat, no? Hauríem
sí.
de ser 7.
Aquell no.
Aquell no cal.
Aquell s'ho havia buscat. T'ho diu el jutge, eh? Ostres, però sí, aviam, però el que va fer aquesta senyora és matar pervertits.
Sí, sí, eren uns pervertits i alguns d'ells era un violador i un psicòpata, però el jutge fa com qui sent ploure. Ni tan sols s'immuta quan l'Eileen li diu que va actuar sempre en defensa pròpia.
Sempre.
El cas de l'Eileen es fa famós arreu del món. Desenes d'ONGs es volquen exigint la revisió del seu cas, però la sentència es manté ferma fins l'últim dia. La nostra amiga acaba acceptant la pena capital, retira totes les al·legacions per fer que l'execució arribi el més aviat possible. Admet haver matat a tots els homes i fins i tot assegura que si surt lliure,
sí,
en matarà més.
Home, l'advocat deu haver sortit al carrer aplaudir.
No, Eileen, havien quedat que això no ho diríem.
No, ja està, ja ho he dit. Puc retirar-ho?
No, ara ja ho ha dit. Tot això... L'Eileen passa més de 10 anys en el corredor de la mort a Florida, on espera pacientment el seu torn. Sí que hi ha cua, no? 10 anys.
És que Florida està ple de locos, eh?
Ja. Finalment li arriba l'hora el 9 d'octubre del 2002, quan una injecció letal acaba amb la seva vida. En el moment de la seva mort, l'Eileen Wuornos només tenia 46 anys. Quina història avui, tu, més trista,
sí.
No?
Sí, sí,
no hi ha hagut cap alegria,
no,
quasi
no
bé.
No hi ha hagut cap alegria.
Uf.
Què? A veure, un moment. Diuen que la cara és el mirall de l'ànima.
La vols veure?
Sí.
Eileen Wuornos.
Home, a veure.
Allà.
A veure, jo et diré.
Què?
Jo et diré, per la infantesa que ha passat,
sí,
encara han sortit baratos, eh?
Sí. Sembla una mica un personatge del Far West de PortAventura, una mica. Aquelles que fan animació pel carrer. Què?
Que sí. Totalment. En fi, aviam què pensa el nostre públic. El públic és sobirà. Els hi demanarem si Eileen Wuornos és digna d'entrar al búnquer, sí o no?
Sí! Si vols venir de públic, envia un correu a albunker@catradio.cat.
Rossell, bona nit.
Bona
què
nit.
Què ens has d'explicar de l'Eileen Wuornos, que no
què,
hem dit?
Què?
Vàries coses.
Vàries?
Tipo. No? Però és que em sap que em preguntaries què em semblava.
Ah, no, no.
I
no,
vinc amb una idea al cap i després...
Ara, què et sembla?
Mira, vaig estar llegint i vaig veure que sortia el terme defensa pròpia excessiva.
Defensa pròpia excessiva.
Sí,
això existeix,
que...
eh?
Sí, sí, es veu que sí, clar, que existeix. Clar. És un terme que...
És, si un tio et tira una empenta i tu el mates. Això és defensa pròpia
excessiva.
És defensa pròpia
excessiva.
Sí. Llavors hi ha un altre terme que a mi m'agradava molt, que era prevenció activa.
Què és?
Que és abans de l'espenta ja l'has cardat un tiro.
Ah.
És per si de cas.
Val.
És allò que fan els nens, eh? És que, clar, és que m'ha mirat que em volia fer...
Doncs mira, pap.
Un tiro.
Va, seguim. Quan feia de prostituta, l'Eileen es feia dir Sandra.
Ah.
I va ser amb aquest nom quan la van detenir per primer cop per anar beguda. El dia del judici no s'hi va presentar.
Vaja.
Bueno. Després d'en Lewis, us puc dir que era president del Club Nàutic de Florida. En Lewis era el senyor gran.
En Lewis era el senyor de 70 anys,
sí,
s'anava a dir.
Sí. Vivia una casa enorme i era amo d'un iot. Ella s'avorria moltíssim amb ell, es veu. L'avorrien les seves reunions del Club Nàutic i els seus amics, i com heu dit, doncs va decidir anar a la seva i veure com una esponja. I després ja suposo que va dir: estic tan mort d'avorriment que mataré aquest home. Sí, ja està. Del germà, us puc dir que gràcies a la seva mort per càncer d'esòfag, espero que segueixi perquè de moment, l'Eileen va poder pagar unes quantes multes pendents. No l'havia anat a visitar mai, eh? Però li van caure $10,000 de l'assegurança de la vida del noi.
Va cobrar quan el seu germà es va morir.
Ah, exacte. I no l'havia anat a veure res, eh? Però ai, és veritat que tenia un germà, bueno, i sí. Bueno. I pel que fa la Tíria...
Sí, no, la nòvia, no,
la roca gaire, la Tíria.
Té tela, eh? Es veu que al cap de molt poc de conèixer-se, se'n van anar a viure juntes, i la Tíria va deixar la seva feina de netejadora en un hotel perquè l'Eileen la mantingués amb el seu sou de prostituta.
Vaja.
Bueno, ja fa, tu sol ja t'ho fas, no, això?
Sí, aviam, de què? Quin epígraf tens,
tu? Ja està. Viatjaven juntes fins i tot quan la nostra protagonista en feia de les seves, com trencar una ampolla al cap d'un home durant una discussió. L'Eileen va presentar un carnet fals on figurava el nom de Susan Blaubeck, i d'aquesta manera ningú va trobar antecedents. Ja sabeu que la Tíria la va trair en un moment concret, aquell de delatar-la, sí, la va delatar, sí. Però no només va fer això. A veure, gent de Vilanova i la Geltrú,
a veure,
atents i atentes a la pregunta.
Segona fila del búnquer.
Què més va fer la Tíria en contra de la nostra protagonista? Ai. Opció A: va vendre la seva història per fer-ne un llibre. Opció B: explicar a la premsa que era una persona inestable i incontrolable. I opció C: agafar els diners del seu germà per comprar-se un cotxe.
Molt lleig tot. Oh,
tot és molt lleig.
Tot, tot lleig. Tot lleig. Lleig,
no? Què us sembla?
Home, si va fer un llibre, està bé. Bona història.
Està bé. Home, millor que la sèrie de Super 3, sí.
Home, però el sal seu sempre ven, no?
Com vulgueu, sí.
Va.
La.
Anem a veure si és la.
La.
Correcte!
Doncs sí, mira, va vendre els drets de la seva història amb l'Eileen perquè se'n publiqués un llibre.
Molt bé.
I a més va cobrar milers de dòlars a canvi d'entrevistes exclusives.
Veus que
se'n bé. Va, bueno, sí, es va forrar, sí, gràcies,
no,
a la nostra
amiga. No passa res, home.
Més tard, l'any 2003, se'n va fer una pel·lícula anomenada Monster.
Bona pel·lícula.
Que sapigueu que està doblada al català.
Sí,
Monster.
Monster no és aquella d'aquella...
És una beguda,
triu...
no?
Aquella de la Charlize.
Charlize Theron.
Bueno, és que això, el paper de l'Eileen el fa ella.
Sí,
el fa,
sí,
la,
sí,
Charlize,
sí,
Theron,
sí,
i el de la Tíria, la Christina Ricci.
És ben bona, aquesta pel·lícula.
L'has vista, o no?
Sí, que l'he vista, aquesta.
Ah. Sí, és bona, sí, la Charlize, sí, Theron està irreconeixible, evidentment, perquè, sí, la Charlize Theron, que... si algú té, és que no és pas lleja.
No, crec que va guanyar un Òscar, sí, amb aquesta pel·li. Sí, sí,
sí. Si tu ets guapo, t'han de maquillar perquè siguis lleig,
sí,
guanyes l'Òscar.
Sempre.
Sempre. Estàs primit en greixes, guanyes l'Òscar.
No sol passar...
Se ha metido completamente en el papel. Bueno,
al revés, no sol passar. Agafar actors lletjos per fer de guapos i els maquillen de guapos.
No acostuma a passar. No. No acostuma a passar. Què estarà escrivint ara?
Estic buscant Charlize Theron a Monster per veure la diferència de...
Ah, sí, sí, entre la nostra protagonista,
mira,
i...
Mira quina cara.
Sí, sí, és impressionant, sí, sí, sí. Aviam, déu-n'hi-do, nano.
I clar, ella és així, eh? Mira la diferència.
Sí, hi ha diferència. Hi ha, sí, diferència, sí.
Oh, que bé que ho fan.
És que, clar... Sí, sí,
mira,
sí,
aquí,
sí,
surten les tres, aquí baix.
Déu-n'hi-do.
Molt bé, molt bé.
Bueno,
bona pel·lícula.
Estàvem parlant de doblatge en català, doncs mireu, sí, gent de Juneda, atenció, perquè vinc ja a fer la pregunta directament.
Aviam.
Sabeu com està traduït el nom de Underhill? És el cognom d'un dels personatges del Senyor dels Anells.
Sí, senyora.
En català?
Underhill.
Vinga. Opció A: Sotabosc. Sí. Opció B: Puigdevall. I opció C: Puigdemont.
Jo diria la...
Els Underhill.
Jo només sé que no és la C, però...
Sí. Però jo només sé que no és la C.
L'altre que ha dit...
Per tant, ens queda Sotabosc o
Puigdevall.
Puigdevall.
Puigdevall és guapo, eh?
Underhill, és com turó, i vall és al
revés
de turó.
Sí, exacte, seria irònic.
Ojo, que estan intentant aplicar la lògica en una pregunta de la Neus. Compte...
La B.
Puigdevall, vinga, anem a veure si és la B.
Correcte!
En castellà va ser traduït com a Sotamonte.
Efectivament.
I en català és una llàstima, perquè Puigdemont està bé, Puigdemont.
Sí. Aquest és perfecte. És una escena que en Frodo entra al bar aquell que es diu el Pony Pissador,
sí,
en castellà.
El presumit.
El cavallet presumit.
Cavallet presumit en català.
I es fa dir...
M'encanta.
Soy el senyor Sotamonte. I en català, soc el senyor Puigdevall.
És meravellós.
Hagués dit, sóc el senyor Puigdemont.
Home.
I la gent s'hagués aixecat al cine.
Hasta jo l'hagués mirat. En fi, l'han encertat la segona i la tercera fila del búnquer. Ells i només ells podran aconseguir el magnífic lot de conserves, Ferrer! Salsa, barbacoa, chimichurri, all i oli, salsa romesco, que
Mare
seran...
Déu, per qui encerti la cançó de la Neus.
La comarca.
Oh, ja ha sigut molt ràpid. La comarca, eh? Això ho ha endevinat un noi que es diu Santi Faro. Ah, no? Qui ha cridat?
No. Ha cridat en Carlos.
Ei, en Carlos.
En Carlos.
En Carlos de Sitges. Però entre el públic hi ha un noi que es diu Santi Faro.
És fort, és fort.
Sí, que no és el Santi Faro de Catalunya Ràdio.
No,
és un altre.
Perquè no té temps per venir a veure'ns en Santi Faro. Ve un cop l'any.
Ja està, que és quan, ja ve massa.
Ja ve massa, però ja ens coneix massa.
En fi, doncs, en Carles de Sitges s'emporta el pack de conserves. Ferrer, fort aplaudiment per ell i per la Neus.
Ràdio Clandestina des del búnquer. Amb en Peyu, Jair Domínguez i Neus Rossell.
1880. Clermont, ciutat del Cap, colònia del Cap, actual Sud-àfrica.
T'ha fet gràcia?
Colònia del Cap m'ha fet gràcia, perquè he trobat una cosa molt específica, no?
No, t'has posat ja la colònia del cap?
És la colònia del cap. Que està bé, perquè ha de fer la mateixa olor un braç que una orella.
Doncs tens tota
estaria
la
bé
raó.
Que hi hagués colònia específica, no? De,
colònia
bueno,
pel cap.
Pel cap una colònia i pel cul una altra, no?
Doncs sí.
Sí.
Ja, tanto amb la colònia al cul. Tanto, si porta alcohol. Oi que hi ha una pinta pel bigoti?
Sí, senyor. Sí, senyor, que no faig servir. Però sí, no. sí.
Has de tenir molt de bigoti. Per
has de tenir molt
bigoti.
Bueno, avui ens hem d'endinsar als suburbis de Ciutat del Cap per trobar-nos amb el nostre protagonista, un nounat molt especial que és anomenat Pierre.
Ai, molt Pierre. Especial. Mans de llagosta.
No.
Tres caps.
No.
Niño lobo.
En Pierre és ben normal, ho té tot a lloc, Jair. Dic que és especial perquè és el primer fill del matrimoni Basson. En Pierre és molt especial perquè els seus pares feien molt temps que volien tenir fills, però no ho aconseguien.
Bueno, com tants altres.
Sí, els pares d'en Pierre, això de tenir canalla, se'l resistia fort. Però un cop han començat, li han trobat la traça i ara per ells això d'omplir la casa de nens els sembla bufar i fent polles.
Oh, mira, han trobat com es fa. Ah, mira, era per aquí.
Ah, era per aquí,
Tu lo que eres un viciós.
Ah, amigo.
Lo que eres un viciós, tu. Tenies el vici florentí.
Llavors la colònia del cul, Després del petit Pierre, tenen tres fills més, tu.
Ostres,
vinga.
Ostres, volen superar el rècord de natalitat de l'any passat?
No, ni el rècord ni s'hi acosten, eh? Els Basson tenen quatre fills en un període de 10 anys. No és cap bestiesa, tampoc.
No
està malament, però no és una bestiesa. 40 fills?
No te vas amb 40 fills.
La canalla que han tingut fa que els pares d'en Pierre estiguin radiants de felicitat, però la veritat és que el nostre amic, en Pierre, no està tan content. Ell sempre havia estat la nineta dels ulls dels pares, però des que té germans ha perdut tot el protagonisme.
Ara està gelós, eh?
Abans els regals i les atencions sempre eren per ell i ara ho han de compartir tot amb aquells mocosos. Està mort de gelosia. No. Quan fa 10 anys, en Pierre ja no li queda rastre de l'alegria que desprenia de petit. Abans era un nen alegre que es passava el dia cantant i ballant i ara, en canvi, està sempre de morros. Està sempre enfadat, no té amics.
Que ens ha sortit raret.
Una mica raret,
raret
sí. Una mica raret, sí. Sobretot des de que comença a agafar aficions estranyes. A partir dels 10 anys, en Pierre, el que més li agrada és construir gàbies per capturar ocells.
Bueno,
veníem de tenir ocells morts a sota el
llit. Clar, una gàbia ben maca que... Bueno, no sé.
Llavors, quan en caça algun, se l'emporta a casa, es tanca la seva habitació i dissecciona el pobre animal.
A veure. Calma. Potser estem davant del niño cirujano.
Ah. Ja ho veurem. Aviam si va per aquí. De moment, si et serveix de pista, et puc dir que en Pierre té el... Bueno, altres gustos, a part de disseccionar ocellets.
Què?
Al nostre amic també li agrada raptar gatets pel carrer i descobrir què passa quan els hi amputes les potes. Aviam.
Fuera, fuera. Fuera, fuera.
Fuera, fuera. Fuera, fuera.
Ja l'hem perdut. Som sí, a la pàgina 3 i ja l'hem perdut.
Sí,
eh?
Sí, sí. Les aficions estranyes d'en Pierre són un secret per la família. Fins que un dia la seva mare troba un grapat de caixes plenes d'ocells morts dins l'armari del nostre amic i s'adona del problema.
És que estic veient que el problema del psicòpata és que no llença, no llença els animals morts.
És clar.
Però tu un moment has fet la bestiesa. Vaig a disseccionar un ocell.
Llença'l, llença'l.
Doncs llença'l, ja l'has fet servir, ja l'has gastat.
Ja està. En aquell moment els pares s'adonen que en Pierre no gira rodó i busquen ajuda per tractar-lo. El problema autèntic arriba quan els problemes de conducta d'en Pierre es repeteixen a l'escola. Llavors els seus companys de classe es comencen a riure d'ell i l'anomenen el psicòpata.
Oh.
I això encara empitjora més el problema.
Home, aviam, nens, tu un gomet vermell per dir-li psicòpata en Pierre i a tu, Pierre, un altre gomet vermell per tallar-li les cames al gat. No sé què t'has pensat, eh?
Home, en Pierre està fart que els companys es riguin d'ell. Un dia, amb 12 anys, se li acaba la paciència i decideix actuar. S'emprenya amb una de les nenes que es riu d'ell i li diu allò tan antic de a les 5 t'espero fora al col·le. A les 5 abajo.
A les 5 abajo fotia por, eh, allò. Home. Aquella amenaça.
I efectivament, quan la nena surt de classe, veu que el nostre protagonista l'està esperant.
No, deixa-la tranquil·la, Pierre, que suposes de néixer. Ja està.
Sap greu dir-ho, però en Pierre és un nen de paraula i també és molt rancorós. I per què negar-ho? També és una mica psicòpata. El nano treu un tornavís que porta amagat a la motxilla i clava dues punyalades a la nena.
Ojo, que em pensava que eren coses de mainada. Com no, s'ha complicat la cosa,
això
no?
S'està complicant d'una manera ara... L'incident del tornavís porta el nostre amic a visitar un centre psiquiàtric quan tot just és un adolescent. Això sí, al cap d'un parell de setmanes en surt lliure. Els metges creuen que en Pierre només està passant una etapa complicada.
Són coses de canalla, Mercè.
Sí.
Al nano ja se li passarà. No
el tornavís.
No
ja sí. Millor que faci sí. Això que no pas que fumi porros.
No,
eh?
No, perquè el de fumar porros després del cervell ja queda tocat.
Exacte.
En canvi, el tornavís, oita.
Igual serà fuster. Els pares d'en Pierre... No queden gaire tranquils amb el diagnòstic, però s'ha de dir en defensa dels metges que l'han atès que l'adolescència del nostre protagonista és força tranquil·la. Potser sí que era una etapa,
sí.
Perquè en Pierre ha promès deixar de fer coses estranyes i de moment ho està complint.
Si el nano t'ho ha promès...
Ah, això sí, manté el caràcter especial de sempre. És fred com el gel. Un dia de 1897...
Què passa?
El nostre amic entra a casa i es troba el seu pare mort al menjador.
L'ha matat?
No.
L'ha matat ell?
Ell no ha fet res.
Ah,
he dit que se l'ha trobat mort al menjador. L'home estava malalt i l'ha dinyada. Però quan en Pierre se'l troba, en comptes d'avisar a ningú, agafa quatre galetes i es fot a berenar, tu, com si res. Esperant algun familiar que arribi que s'ocupi del cadàver. No mostra cap mena de sentiment de pena.
Ho tenia gana, eh?
Sí,
això
noi.
Sí.
És que quan tens aquell delit de galetes...
Quan t'apreta el sucre, quan tens aquella baixada de sucre, ja pot venir el teu pare mort allà que...
Ja, guaita, ja no tardaràs pas tant a acabar-te les galetes.
No. Hòstia. S'ha mort el papa, per cert.
Exacte.
Per cert, s'han acabat les príncipe.
La mort del pare no l'afecta en absolut i el més greu de tot és que acaba provocant l'apagada definitiva de la seva mirada pura i brillant. I tot té a veure amb els diners
Ai.
Que provoquen aquella pèrdua.
Ai, que té problemes amb l'herència, l'hereu. Sort que aquí no passa.
No, res d'herències, Jair.
Ah?
El que li passa és que el seu pare tenia una assegurança de vida i ara la família ha guanyat una morterada. Això ha fet que en Pierre s'adoni que es poden guanyar molts diners amb les asseguradores. Acaba de descobrir la gallina dels ous d'or. Som al 1903, eh? A hores d'ara en Pierre té 23 anys.
Coi, és gran ja.
Ara sí, home, i des de l'absència del pare s'ha convertit en el cap de casa. Ha invertit els estalvis a contractar assegurances de vida per a altres membres de la família. Vol tenir-los a tots ben coberts.
Home, un bon detall.
Està molt bé, això.
Clar, el tio ja sap de què va.
Sí. Qui més cobert està és el seu germà petit, en Jasper. El nano té un expedient acadèmic brillant que l'ha convertit en l'esperança dels Basson i en Pierre ha contractat una assegurança especial per ell. És la més cara. L'asseguradora li pagaria 3.500 lliures en cas que en Jasper li passés alguna desgràcia.
3.500 lliures a principis de 1900, no ho sé. Dinero en el tiempo, què diu?
No hi arriba, el no hi 1903, hi arriba. Però...
Hem puc... d'arreglar aquesta
sí,
pàgina, eh?
Aquesta pàgina, de veritat.
Tu, que ens cedeixi...
Arriba molt... l'any 56.
Això no em
si,
fem res,
si
això.
És un tema de que necessiten finançament...
Parlem-ne.
Parlem-ne, perquè fem una crida des del búnquer.
Sí.
Fot un euro cada buncaire,
sí,
i podem pagar un informàtic que això ho faci arribar al 1.800, almenys.
Clar, home, necessitem. El búnquer cobreix tot el món, la història,
sí,
de la humanitat.
Quan en Jasper fa 17 anys, en, sí, Pierre el convida a passar un dia de pesca per celebrar que ja està fet tot un homenet.
Sí.
Li explica que ha reservat una barca i que a primera hora del dia l'anirà a buscar per anar a pescar a alta mar.
Carai, quin canvi ha fet en Pierre, tu!
Mira.
Tan malament que ha començat amb lo dels ocells,
sí,
i mira, pagant assegurances a la família, porta el germà de pesca a alta mar, tu quin germanàs.
Home, tu, si és que...
Al final, tothom té una etapa xunga de petit, i després es passa.
Te'n recordes que en Jasper és el germà qui li ha fet l'assegurança de vida més cara?
Sí, coi, sí.
No creus que hi ha una relació entre una cosa i l'altra? No ho veus, això, una mica?
A veure... No et siguem mal pensats,
no,
tampoc.
No.
Què?
En Jasper està molt il·lusionat amb la idea de passar un dia de pesca amb el seu germà. Li ve de gust i ho accepta encantat. Una mica com lo de Joan Carles i l'Alfons.
Sí, una mica. Aviam, anem a tirar quatre tiros. Què ha de passar?
Què ha de passar? No va passar res. L'endemà al matí, els dos germanets preparen les seves canyes de pescar i se'n van directes cap a les aigües de Gordon's Bay.
Que bé, tu.
Ah, també n'aniria jo ara a pescar.
A pescar una estoneta, eh?
Els dos germans pesquen tranquil·lament. És que no es pot pescar de cap altra manera, eh?
És veritat, no mai he vist a ningú pescar nerviós.
Pescar nerviós és molt difícil.
Que no piquen,
no piquen, no piquen. No, es pesca...
Aviam, no aneu a pescar i us foteu unes ratlles de cocaïna, va?
No.
Sisplau.
La pesca és tranquil·la, sempre.
Tranquil·la, calma.
No hi ha ningú a prop. De cop i volta, en Pierre adverteix en Jasper que un peix ha picat el seu ham. Mira, Jasper, crec que has pescat alguna cosa, Jasper.
Vols dir? No m'ho sembla pas.
Que sí, que sí, mira. Acosta't a l'aigua, ja ho veuràs.
Que no veig per res, Pierre. Que,
sí, això és perquè no t'hi acostes prou. Acosta't més a l'aigua, ara. Acosta't. En Pierre agafa el seu germà pel cap i el comença a ofegar dins l'aigua. En Jasper acaba morint ofegat.
Que...
A més...
Ha anat tot molt ràpid?
Sí, molt de pressa, sí.
Home...
I com a estratègia la trobo ridícula, no? Acosta't a l'aigua i ara t'ofego aquí.
I ara t'ofego.
Podries haver-t'ho treballat més.
Pensava que li fotria un cop de rem o alguna cosa.
Després, amb tota la tranquil·litat, en Pierre lliga una pedra als peus del seu germà i l'envia al fons del mar. El cos d'en Jasper no es trobarà mai.
Home...
El nostre protagonista denuncia la mort a la policia. Explica que el seu germà ha caigut accidentalment a l'aigua... i que no ha tornat a sortir a la superfície. Potser és culpa dels corrents marins o potser algun peixot se l'han portat mar enllà.
Un peix.
Ha de tenir molta força, el
molta
peix.
Molta força, un peix.
L'asseguradora no s'acaba de creure en Pierre, però com que el cos d'en Jasper no es troba mai, han d'acabar pagant la indemnització.
Ah.
En Pierre, que s'ha posat com a titular del cobrament, utilitza els diners per obrir un negoci de prestador. De prestador.
O sigui... Primer dissecciona ocells.
Sí.
Després mata el seu germà.
Sí.
Se'ns fa prestador.
Sí.
Anem de mal en pitjor, eh?
Sí, noi. Sí, sí.
La cosa no sé on pot arribar.
Ara en Pierre es dedica a deixar diners a canvi d'interessos. Si necessites els diners d'en Pierre, només has de fer un parell de coses. Acceptar pagar els interessos que reclama i fer-lo beneficiari d'una assegurança de vida que cobreixi qualsevol desgràcia que et pugui passar. D'aquesta manera, en cas que el deutor es mori sense tornar els diners prestats... Ell s'assegura el cobrament.
De moment no fa res que no faci el Banc Sabadell.
De moment és el mateix. Sí, sí.
Vols diners? Assegurança de vida.
Sempre.
Te fan el test aquell de...
Lo mínim.
Lo mínim.
A vegades te fan quedar l'alarma.
Sí, sí, sí.
L'assegurança de vida.
I llogar una casa.
Comprar un cotxe.
Sí.
Escolti,
sí,
freni.
Sí, ei, que només venia a demanar quatre xavos. No.
I ha provat aquest desodorant, però vostè qui és?
Però vostè què m'està venent?
Vostè...
No, deixi, no em toqui. Per què m'està prenent mides? No. El test aquell de si estàs bé de salut, què és, maco, eh?
Ah, allò que vas contestant que sí.
Et fa mal el cap, tal, qual, sí.
Els testos de assegurança de vida és la revisió mèdica més mal passada de la vida.
Segurament sí.
És un paper amb unes creuetes. Fuma? No.
Beu?
No.
Fa esports de risc extrem?
No. Tu vas marcant que no
vas
a tot.
Vas marcant que no, ja està.
Ja està.
I ja t'ho diuen al final. Has marcat que no a tot?
Sí. Doncs pues ja està. La barata. En Pierre fa més o menys el que fan els bancs actuals, però ell colla una mica més fort, eh?
Ah.
Només accepta clients disposats a tenir més d'una asseguradora de vida. Si vols els seus serveis, com a mínim n'has de tenir un parell. Així, si la persona la dinya i no pot pagar, en Pierre recupera els imports prestats més els impostos pertinents de cada assegurança. És a dir, que recupera el capital multiplicat per dos.
Carai!
No sabia que poguessis tenir dos seguros de vida. Està bé. Mira.
I set, si vols.
Sí.
Sí, home!
Ara me'n faré un parell o
sí,
tres.
Sí, sí!
Vinga.
Jo entenc que quan fan falta diners, tu estàs, un està disposat a fer qualsevol
sí,
cosa.
Home, sí.
Però si el vostre... Consell, eh? Avui sí. És dia de consell. Si sí. El vostre prestador es pot fer ric si et mors...
Sí. Txt, cuidado.
Cuidado.
Cuidado. Cuidado. Doncs sembla que la gent confia en ell, tu. I per més que us sorprengui, resulta que en Pierre comença a tenir clients. I tots, misteriosament, comencen a caure com mosques. Mig any després d'iniciar el seu negoci de prestador, un dels primers clients d'en Pierre s'ofega misteriosament. El seu cos apareix xorant en una platja al cap d'uns dies. Per més que les asseguradores demanen investigar el cas perquè la mort els sembla sospitosa, no poden demostrar que hagi estat intencionada i en Pierre acaba cobrant de les asseguradores. Tres mesos després, un altre client d'en Pierre també apareix flotant al mar. També hauries de canviar una mica, no? Que tots es morin ofegats,
noi. Ostres, quina platja més perillosa, no?
Ara ha estat un pescador que surt de pesca un bon matí i acaba inflat com una pilota de platja. I en Pierre, vinga a cobrar.
Que potser són coincidències, eh?
Poder sí, no ho sé. Voleu una altra coincidència?
Sí!
Resulta que els Smith, un matrimoni d'ancians provinents d'Alemanya, també contracten un préstec al nostre amic. Poc després de rebre els diners, un assaltant entra a casa seva, el roba els diners del préstec i els rebenta a trets.
Aviam, un moment, em tiro a la piscina, eh?
Sí.
L'assaltant és en Pierre?
Ah, és clar que sí. I no cal que us digui que en Pierre torna a sucar de l'asseguradora.
Aquest tio...
Déu-n'hi-do, eh? Mira que els de les asseguradores no em cauen gaire bé en general, però hasta m'està sapiguent greu
sí.
Per ells.
Sí, sí, perquè els deixarem en mal lloc,
és
ara.
És que en Pierre s'està fent ric a costa de les asseguradores i, a canvi, l'únic que ha de fer és matar algú de tant en tant. I com que sempre ha estat un tros de psicòpata, la consciència no li diu res i ell està ben tranquil. Amb 25 anys, en Pierre arriba a la conclusió que és hora de diversificar una mica el negoci. Per fer-ho es reuneix amb en Wilhelm Schaefer, el propietari d'una granja dels afores de la ciutat. El nostre amic li vol comprar el negoci.
Ah, mira!
Bé.
Home! Escolta, que potser el tio se'n va a munyir vaques i es tranquil·litza
bueno,
una mica.
Bueno, aviam, en Wilhelm està fart de treballar i té ganes de jubilar-se, així que veu l'oferta del nostre protagonista amb bons ulls. Si un vol comprar i l'altre vol vendre, és qüestió de temps que hi hagi un acord.
Això va així.
Ho tenen tan clar que fins i tot deixen els papers de la compravenda a punt de firmar. Però hi ha una cosa que està endarrerint l'acord definitiu. Resulta que en Pierre vol pagar la granja a terminis, mentre que en Wilhelm li diu que no signarà la venda fins que hagi cobrat fins l'últim cèntim.
Però això es pot arreglar, no? O què?
Sí, aviam.
Acaba bé o no?
No acaba bé.
No?
La negociació acaba com tots us imagineu, és a dir, malament. En Pierre perd els nervis i acaba matant en Wilhelm a cops de pala.
S'ha de complicar molt una reunió,
sí.
Perquè mira que hem tingut reunions tenses.
Complexes.
Amb directius.
Sí.
Però que no. Acabi... Que tinguis a mà una pala ja és estrany.
Home, i més a Catalunya Ràdio. No?
Mira,
entres al despatx de direcció amb
sí,
una pala
mira,
i, a veure...
Ei, que no t'ho preguntin per allò del tanto, no?
Amb en Wilhelm encara esterracat a terra, en Pierre rebusca entre els papers del granger per copiar la seva signatura i poder-la falsificar per fer vàlida la venda.
Perquè no ha de ser una mica sospitós aparèixer amb un contracte amb taques de sang?
Bueno, depèn del notari.
I sorra?
Un cop ha signat els documents, en Pierre s'emporta el cos fins a casa seva i l'enterra al pati. Fa servir la mateixa pala amb què li ha esberlat el cap. Aquest cop, però, en Pierre comet un error.
Ep.
Una de les seves veïnes el veu enterrar un cadàver.
Ja hi som.
Ai, les veïnes.
Amb les veïnes tafaneres.
Som les veïnes. Na-na-na-na-na-na-na-na-na. Abans que la dona el denunciï a la policia, en Pierre ja s'ha adonat que ha matat el granger per res.
Què dius?
Quan presenta el contracte de venda al registre, li diuen que, sense comprovant de pagament, el paper no serveix per res.
Hòstia, en Pierre. Bon psicòpata,
sí.
Notari regular.
Sí, senyor. Pocs dies després d'enterrar el granger, la veïna d'en Pierre el denuncia a la policia i els agents acaben trucant la porta del nostre protagonista. Veïna valenta, eh?
Sí.
Perquè tu ho veus...
Sí.
No. I segons com...
No, el tipus de veïna que jo conec...
Calla.
No diu res.
En comptes d'obrir-los la porta, decideix prema el gallet de la seva arma i es fot un tret al cap. El nostre protagonista sabia que la policia acabaria lligant caps i acusant-lo dels 6 assassinats. Allò hauria estat una condemna a mort segura, així que els ha estalviat una mica la feina. Amb la mort d'en Pierre, les asseguradores a les quals va estafar al llarg dels anys es querellen contra la família del nostre amic. Acaben guanyant el cas i portant a la ruïna la mare i els germans d'en Pierre.
Ostres, noi.
Vaya putada, eh?
Ja veus tu, el fill que et toca.
Sí, en Pierre, el voleu
en
veure?
En Pierre Besson.
Pierre Besson.
Què?
Coita'l.
Què? Oh. Perdona, què és això? Què és això tan irregular?
Noi.
On té el careto del nano?
Mira, no el tenim, no tenim el careto, no.
Ostres, tu, mira que em feia
és
gràcia.
Que trobar
com
una fotografia a l'Àfrica, al 1800 i pico,
sí,
és
sí.
Complexa.
Complicat, complicat. Déu-n'hi-do, en fi, anem a veure el públic què en pensa. Pierre Besson, l'assassí de les asseguradores, és digne d'entrar al búnquer, sí o no?
No!
El búnquer.
Neus, veiem si algú vol fer alguna pregunta.
Mira, en Carlos de Sitges diu que té una cosa per donar-nos.
En Carlos,
i
que
també té una pregunta.
És el que ha encertat la cançó de la comarca a la primera,
La primera nota.
Sí, sí.
A veure, Carlos, què ens portes, Carlos?
Sí, bueno, us ho portem en nom del Gerard i meu.
En Gerard.
Són tres samarretes del grup de música.
Home!
Teniu un grup de música.
Teniu un grup i teniu merchandising.
Sí, Estem en ello. Bueno, portem 5 anys, aquesta samarreta la vam treure quan vam fer el 5è aniversari.
Sí.
I, bueno, som una anomenada brass band, que és com tota la cultura
afroamericana. De pitus.
Sí.
Què és brass band?
La banda de pitus.
Són tots pitus i hem vingut nosaltres dos, que som la base, la caixa i el bombo.
Ah!
Us heu repartit, eh?
Sí, correcte.
La caixa i el bombo,
correcte.
La caixa i el bombo, doncs heu d'estar... Heu d'estar compenetrats, perquè si no això és un desastre.
Per això hem vingut junts.
Molt.
Clar.
Com es diu la banda?
BKT. Buscant el to, és com la... Si és BKT Brass Band.
BKT, buscant el to.
Està tan content aquest bombo?
Sí.
Home, clar, no és que clar. Sigui content, és que ha après alguna cosa aquest bombo.
Sí.
Té la mirada pura i brillant.
És el que té la música d'allà baix, no? Es pot dir, bueno, música negra? No sé, negra, sí,
a veure, podem sentir una mica de la música que fan Carles, aviam. Un anunci, perquè està al YouTube i primer hem de veure l'anunci.
No, és veritat que encara no paguem, no. Però l'any que ve...
Ni pensem pagar. Bon gènere, aquest cotó. Són bones aquestes samarretes. Sí.
No em poseu qualsevol la cançó.
Està sonant, És això?
Aquesta, sí?
Però també teniu un baix.
Mira.
Home, com ens agrada això! Escolta, però sona molt bé, això,
Sí, gràcies. Que sona
escolta,
bé.
Ho foteu
no,
molt bé.
No.
Escolta, perquè aquí de vegades ens han colat uns gols.
Ah, sí.
Com catedrals, i això és crema,
Això sona bé.
Sí, que està bé.
No canta ningú, però no canta ningú, no?
Al final hi ha un trosset que té com lletra.
Ah?
Diu, tenim una vida extra, ja sabem què farem.
Sí, però hi havia un tio que bramava per aquí, m'assembla.
Sí,
també,
ho he dit al principi.
També.
Molt bé.
Moltes gràcies, Carles. Volies fer alguna pregunta, més a més?
Sí, també. Bueno, ara que hem allargat una mica amb això, la pregunta és una mica ràpida. L'altre dia estava veient la PM i vaig dir, bueno, vaig a preguntar-los amb ells si hi ha alguna frase de la PM que avui dia encara us com retorni i us vingui molt amunt. Jo, per exemple, últimament tinc molt al cap la de ni he berenat ni he sopat ni faré res, jo ja, això és massa fort. viu dins meu aquesta frase.
Està molt bé. Jo sempre m'he fet molt meva, n'hi ha una que m'agrada molt perquè és com la filosofia de la meva vida, perquè hi ha un senyor que li fa una pregunta i contesta a mi m'he dato igual, però jo vivo en l'altra punta.
És veritat.
A mi m'agrada el senyor que jo em vull sopigar res, jo.
No vull sopigar res.
No vull sopigar res i jo em quedo amb la de... Què dice usted?
Què és ese animal?
Aquestes dues noies.
És veritat,
Van fer la festa recentment dels 20 anys de la PM i van reunir a unes quantes persones, entre ells familiars de l'home que va cridar
s'ha matat el
Paco,
el seu fill,
que sabeu que va traspassar. Es va crear un moment molt estrany en el teatre, que és que hi havia la viuda del senyor plorant, que li van fer una entrega d'un ram de flors, hi havia tot de familiars, i llavors la gent, com per retre-li homenatge al senyor, va començar a cridar Paco, Paco, quan en realitat el senyor no es deia Paco.
Oh, és veritat! Però, o sigui, ostres, no sabia això.
L'home d'aquella senyora viuda que va cridar a matar el Paco, sí, no es deia Paco.
No,
no es deia Paco.
Llavors no podem cridar Paco tot el teatre.
No, perquè en Paco
és viu. No,
és viu. Sí, sí.
Ara mateix a Catalunya Ràdio està sonant el búnquer.
Neus, no sé si algú vol fer alguna pregunta.
Sí, mira, l'Eugènia de Mataró.
Eugènia.
Hola.
Hola.
Bueno, jo us volia comentar una petita anècdota i després fer la pregunta.
Aviam, endavant.
Fa uns anys jo treballava de dependenta a una botiga de joguines per adults.
Ep. Ah, carai!
Endavant amb les anècdotes.
Llavors, vaig tenir una consulta que va acabar quasi en un acudit. Em va entrar un home i em va dir que volia un masturbador.
Un masturbador.
I jo li vaig preguntar si havia tingut alguna cosa abans i em va dir que papiloma. Sí, lo graciós era que éreu l'època que anàvem amb mascareta, llavors a mi la mascareta em va servir per contenir una mica el
riure.
Llavors us volia preguntar si us havia passat a vosaltres de que us fessin una pregunta o alguna cosa que quedi quasi en un acudit.
És que és molt bo, eh?
Ja.
Ha tingut alguna cosa abans? I com ho va solucionar, però, després? Com va reencarar-ho?
De masturbador i va fer buah, ho sento. No passa res.
Ell
va pensar que podia tenir sentit.
Clar.
Que li preguntés si havia tingut alguna ETS, però no era el cas.
Sí.
Si contagiar-li una ETS a una cosa de silicona, home, ha de ser amb malaltia potent.
Sí.
Ostres, tu, Déu
m'hi do, eh?
Home, és que treballar en aquest lloc, suposo que hi ha...
Quant temps hi vas treballar allà?
3 anys i mig.
Home, Déu-n'hi-do.
Ja, abans hi havia aquell espai, eh? Aquell espai
que és
el
més car que tenies? Que em fa gràcia, això.
Ara què?
Què tenim?
El més car que tenia era un... No ho sabreu.
No ho sabrem mai.
Oh, Déu meu.
Quina llàstima.
Ostres.
Què fem?
Agafa
la notícia.
Què? Digue-ho, què tenies?
Un succionador de 200 euros.
Un succionador de 200 euros?
O sigui, un Satisfyer, però high class.
Molt. Treu el papiloma i tot.
Hòstia. Sí. Se't foten els ulls cap a dins, eh? Atenció a la notícia, la Comissió Europea acorda aplicar una obsolescència planificada comuna de tots els productes tecnològics que es venguin al continent. S'aplicarà a partir del 2040. Des de llavors, tots els productes tecnològics tindran un termini màxim de funcionament. L'acord implica també que la garantia dels productes haurà d'abastar tota la vida útil dels mateixos. Cada aparell tindrà la seva pròpia data de fi de funcionament en funció de la seva utilitat. La Comunitat Europea ha explicat que, per exemple, els telèfons mòbils donaran un màxim de 3 anys, els televisors 15 i les neveres 20.
Bueno, val, almenys que no ens enganyin.
Almenys que t'ho diguin.
Sí.
En fi, nosaltres ho deixem aquí. Tornem, com sempre, a les 9 del vespre al búnquer a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Adéu.